is awarded to the French author Annie Ernaux for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements, and collective restraints of personal memory. Vi har inte lyckats få tag på Annie Ernaux på telefon, men vi räknar med att nyheten...
Doncs de fet, ho coneixem fa pocs minuts, Annie Ernaux, que és la guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2022. Ja sabeu que aquesta setmana estem molt pendents a tot el que passa al voltant dels Premis Nobel, i d'aquesta manera ja es confirma aquest nom, Marta, que ja des de primera hora sortia a totes les travesses, eh?
Sí, 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 potser no era dels...
Espera't,
no sé si em sent bé.
Ara, perfecte, sí, ara.
No estic pas a Suècia, que és on s'han entregat els premis, sóc aquí a l'estudi, podria ser.
Com a corresponsal.
Clar, però no? sóc aquí a Barcelona. L'escriptora francesa de 82 anys, amb la seva obra, ha retratat el paper que la dona ha tingut al llarg de la història, parlem d'Annie Ernaux, i Mercè, per conèixer més de prop el perfil de la guanyadora del Nobel de Literatura, home, jo penso que s'ho mereix, no?
Home, només
tenim
faltaria.
Tenim un referent de literatura a aquest programa.
Doncs l'escoltem, perquè em sembla que ja està a l'altre costat del telèfon la nostra lletra ferida de referència al matí a Radio Estel, la periodista Aure Ferran. Aure, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Molt bon dia. Aure, a veure, Annie Ernaux estava entre els candidats, ho estem explicant en aquestes entrevistes. Quins altres noms hi figuraven, també?
Doncs la veritat és que això dels Nobel de Literatura i els Nobel en general s'ha convertit com una travessa de futbol, i cada any, abans que es comencin a donar els premis, sempre tenim com una llista de candidats, i fins i tot es fan apostes de tipus esportiu, que pots llegir. Per exemple, Annie Ernaux tenia apostes de 8 contra 1, que jo no n'entenc massa, però no sé si això vol dir que tenia molts punts o no, però sí. És curiós, he anat trobant que a les cases d'apostes hi havia gent que apostava per un o altre. Entre la llista hi havia alguns que són bastant habituals en aquestes llistes. S'ha de dir que molt sovint aquestes travesses fallen, vull dir que cada any escoltem noms com el de Michel Houellebecq, per exemple, que és l'etern candidat i que no arriba mai de rebre, no acaba mai de rebre aquest Nobel. I Annie Ernaux figurava en aquesta llista juntament amb altres dones, en aquest cas com Anne Carson, que és considerada per la crítica literària com potser la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, o Margaret Atwood, que és autora canadenca i tota una icona, no?, darrerament, gràcies sobretot a l'èxit d'una de les seves novel·les, que és El conte de la criada, adaptada com a sèrie de televisió.
Aure, clar, ara mencionaves a dues dones, Anne Carson i Margaret Atwood, però que se li hagi entregat precisament aquest Nobel de Literatura a una autora, a una dona, també és notícia, perquè la veritat és que les xifres, no, són demolidores.
Sí, continua sent notícia, eh? Pensa que el Nobel de Literatura ha distingit fins ara 119 escriptors i només 17 són dones. Val a dir que 3 en els últims 5 anys. Per tant, vol dir que la tendència potser va a canvi i per fi s'està posant sobre la taula el paper de la dona com a escriptora de forma rellevant i necessària, que fins ara doncs era molt més habitual que les travesses només hi figuressin homes. Però sí que és cert que de 17, de 119, vull dir que encara ens queda molta feina a fer.
Uh-huh. Aure, fa pocs minuts ho explicàvem, coneixíem la notícia. Qui és Annie Ernaux?
Doncs, com sentíem amb aquest tall que posàveu al principi en què es feia públic el reconeixement cap a ella, el jurat ha destacat aquest coratge, agudesa clínica, amb què l'escriptura d'Ernaux desvela, diuen, arrels, els estranyaments i els frens col·lectius de la memòria. La veritat és que són maneres una mica complicades d'explicar quina és la força de la seva trajectòria. I en aquest cas jo em centraria en el fet que les seves novel·les, que la gran majoria són autobiogràfiques i que parlen de temes universals com el desig, l'amor conjugal, el cos femení, la pèrdua de la virginitat, aborda tots aquests temes sense pudor, rebuscant en la seva pròpia memòria, i per això s'ha parlat d'ella sovint com l'escriptora de la intimitat, no?, perquè ha sabut narrar episodis en els quals tots ens podem sentir identificats d'una manera o altra, perquè no deixen de ser episodis vitals, però rebuscant en la seva pròpia memòria, que no sempre ha sigut fàcil, perquè sovint narra episodis on hi ha molt dolor, i això jo crec que és un dels trets característics de la seva obra.
Per cert, Aure, que aquest 2022 també veia a la llum un documental d'Ernaux, que és L'année Super 8.
Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu.
En aquest documental s'hi veuen imatges d'Ernaux i la seva família durant els anys 70 i 80, gravades amb Super 8, d'aquí el títol, pels que la vulgueu també conèixer una mica més de prop, perquè és una autora, com tu deies, molt prolífica, no?, en el terreny sobretot autobiogràfic, però que a casa nostra no és massa popular, Aure.
No, la veritat és que no, ella és autora de més d'una vintena de llibres, la majoria dels quals, com bé dius, són autobiogràfics, tot i que ella va començar amb la ficció, però aviat es va adonar que el camp on se sentia més còmoda era recorrent a aquesta memòria personal, i sobretot moltes de les seves històries les ha ambientat en la seva infància i en aquesta cafeteria i botiga d'ultramarins que tenien els seus pares a Normandia, no? I a partir d'aquí hem anat creixent amb les seves novel·les juntament amb els seus episodis vitals. Aquí en català s'han publicat, Angle Editorial ha publicat alguns dels seus llibres, com Pura Passió, Els Anys, L'Esdeveniment o Memòria de Noia, i també en castellà hi ha altres títols publicats, en aquest cas per un editorial, un segell que és petit, no molt conegut, que és Cabaret Voltaire, que ha publicat regularment els seus títols. Això ha fet que potser no sigui tan coneguda com si hagués hagut al darrere un gran editorial, però la veritat és que tenim l'oportunitat, que alguna vegada ens ha passat que no, de tenir un accés relativament fàcil a l'obra de la guanyadora del Nobel.
Clar, Aure, podem dir que Annie Ernaux d'alguna manera pues, és una escriptora valenta i que ha tractat temes molt íntims també?
Sí, totalment, vull dir, valenta perquè no ha tingut cap dubte a retratar episodis de la seva pròpia vida en què han sigut molt, molt complicats. Vull dir, ella ha parlat des d'episodis de la seva infància, a la pèrdua de la virginitat, la relació amb els seus pares, la gelosia, fins i tot ha tingut la valentia de parlar d'un avortament clandestí, que són realitats personals que la veritat és que no són fàcils d'exposar públicament i ella ho ha fet a través de les seves novel·les. Pensa que ella porta ja més de 50 anys publicant, vull dir que té una llarguíssima trajectòria i que ha sigut valenta a l'hora d'abordar a través dels seus llibres i també públicament amb les seves manifestacions, perquè, per exemple, amb el tema del moviment del Me Too, ha sigut ella molt contundent. També és una dona de més de 80 anys, vull dir que amb aquestes altures de la vida crec que et pots permetre el luxe de dir clarament el que penses i com ho penses, i ella no ha dubtat a fer-ho en molts temes vinculats a qüestions socials.
Es va mullar Ernaux amb el tema del Me Too, però tu també, Aure, volies destacar un parell de frases seves.
Sí, perquè ella mateixa fa un parell d'anys, si no recordo malament, li van concedir el Premi Formentor i va estar a les Illes Balears i allà va fer doncs, diverses entrevistes que ens van permetre conèixer-la una mica més enllà de la seva trajectòria com a escriptora, també des del punt de vista més personal, no? I clar, una de les preguntes recurrents sempre és aquest vessant autobiogràfic, no? Perquè la necessitat de parlar sempre de temes que la tocaven amb ella personalment i fins a quin punt hi havia aquesta línia que a vegades es difumina i és complicada entre ficció i realitat, no? I una de les seves respostes deia que la contraposició entre ficció i realitat, que ella no ho veia tant com un problema, sinó que l'important era escriure sempre sobre la veritat. I a part també explicava, per exemple, que hi ha el fet que de la persona que escriu, no?, que aconsegueix establir una relació amb el món, implicar-se amb el món a través de la seva escriptura, i suposo que aquesta implicació que ella feia a través de les seves novel·les també es traslladava, com dèiem, a l'àmbit més personal i més de relació amb la societat que l'envolta.
Mm-hmm. Ostres, Aure, doncs gràcies per haver-nos fet aquesta radiografia perfecta de la guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux. Gràcies, Aure. Cuida't.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.